Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Començarem per la nota de premsa, que és allò que fan les editorials per amanir més allò que volen vendre. Segons el jurat, la novel·la és un còctel de gèneres i de trames amb un gust clàssic. I podem notar el flaire de les mines del rei Salomó, les aventures amb el ritme de l'Indiana Jones, passatges sobre l'Atlàntida i els seus tresors, una protagonista adolescent i òrfana que ja no serà al final de l'obra, una femme fatal decidida i atractiva, uns joves ambiciosos, una mena de nàufrag que ha perdut el senderi dins d'una cova laberíntica. Tot això és com defineix el crític i el jurat la novel·la, una novel·la mereixedora del Premi de Literatura Juvenil que convoca Gran Angular des de fa 27 edicions, que no són poques. I l'ha guanyat Francesc Puig Pelat. Francesc, bon dia.
Bon dia.
Hem dit de Lleida, de Balaguer.
De Balaguer, sí.
De Balaguer. A veure, una novel·la juvenil. T'has de posar una miqueta a la pell de qui l'ha de llegir.
Sí.
Per fer una novel·la juvenil, doncs com es posa el còctel en el got?
Bé, jo tinc dos elements, bàsicament. Primera, que tinc fills, els meus fills són postadolescents, van ser adolescents fa molt poc, i més o menys, de parlar amb ells, sé el que els agrada i el que no els agrada. El que no els agrada, bàsicament, es pot definir d'una manera molt senzilla, és les lectures obligatòries que els donen a l'institut. Això no els agrada mai, no els interessa gens. No sé amb quin criteri les trien, ho ignoro, però no els interessa mai gens. I llavors el que no els agrada és una cosa que a mi em serveix de guia per saber el que jo descriure com a autor de literatura juvenil. I llavors el segon criteri és dir què m'agrada llegir a mi i què m'agradava a mi llegir quan tenia 16 anys. Jo crec que aquest hauria de ser una miqueta el fil conductor o la regla d'or de qualsevol escriptor. És a dir, jo penso que un autor només pot ser honest si escriu allò que a ell com a lector li agradaria llegir. Uh-huh. És la quadratura del cercle. Si jo faig una cosa que jo penso que a mi com a lector m'agradaria, la faré amb convicció, la faré amb ganes, la faré amb gust i segurament funcionarà. Si estic intentant fer una cosa que a mi no m'agrada com a lector, però que algú m'ha dit que agrada als lectors, doncs llavors jo penso que és bastant més difícil que la cosa funcioni.
Però els adolescents de fa 30-40 anys, dels adolescents d'ara, els gustos han canviat com perquè un es pugui agafar aquesta idea de si a mi m'agrada, doncs...
Sí, jo no crec que hagin canviat substancialment.
D'acord.
No tinc...
Malgrat les noves tecnologies, malgrat els referents diferents...
Pot canviar el decorat. Uh-huh. Vull dir, una novel·la juvenil ambientada als anys 60 no surten telèfons mòbils, ni surten ordinadors, ni no tothom té cotxe, ni té moto.
És evident.
Però si tu vas a mirar el nucli, si tu vas a mirar les històries són les mateixes. Tu llegeixes, no sé, per dir un cas, una cosa que m'agrada a mi, com a novel·la, com a històries infantils juvenils, El petit Nicolás, del Goscinny. El petit Nicolás, les històries que apareixen són dels anys 60 a França, però les lleixes ara són exactament les mateixes que passen en una escola aquí, perquè al cap i a la fi és una cosa que és invariable. Si la literatura és bona, la literatura no parla sobre objectes, no parla sobre mòbils, taules, cotxes, avions o internet. La literatura parla sobre persones, i les persones, per més tecnologia que tenim, continuem sent les mateixes, no?
Per això diuen allò que Shakespeare és sempre actual.
Sí, qualsevol autor explicant una cosa real sobre la gent és actual. Vull dir, això és impepinable, no? Aleshores, vull dir, no, jo en aquest aspecte jo no tinc cap dubte que el que jo crec que el que a mi m'agradava quan tenia 16 anys és el mateix que pot agradar a un adolescent d'avui.
I per què te'n vas a... al Marroc a buscar la història?
Bé, vaig al Marroc perquè, a veure, d'entrada, diguéssim, què és el que a mi no m'agrada llegir i el que a mi no m'agradaria llegir i que als meus fills no els interessa gens? Històries sobre bullying, sobre anorèxia i sobre nens immigrants inadaptats a l'escola, i altres dramons que, diguéssim, que són els típics dramons que estan de moda a les escoles perquè suposadament són políticament correctes. Diguéssim que són el tipus de temes de la correcció política que serveixen per adoctrinar els nens. Adoctrinar no amb el sentit que diuen els espanyols, sinó amb un sentit bastant diferent. Jo crec que amb el sentit que diuen els espanyols els nens no estan adoctrinats, ni molt menys, però en un altre sentit, jo no diria adoctrinats, però sí que reben molts inputs per determinades opcions ideològiques de correcció política, no? I llavors això d'aquí és una cosa que per a mi, que a mi em sembla molt bé que ho facin, si pensen quan de fer, a veure, jo em sembla molt bé que se'ls expliqui coses del bullying als nens, però el que ja no em sembla tan bé és que resulti que quan han de ser una classe de literatura s'hagin de llegir novel·les que van sobre el bullying, perquè les novel·les que van sobre el bullying són una tabarra totes, són insuportables. Llavors, jo penso que quan ets a classe de literatura has de llegir literatura, no t'has de dedicar a l'adoctrinament sobre el bullying, sobre l'anorèxia i sobre la immigració. El rotllo és diferent, has de parlar d'altres coses, has de parlar de coses literàries i, per tant, has de parlar de coses que interessin als lectors. Si tu et dediques...
T'interrompo aquí. S'han perdut els clàssics en l'ensenyament de la literatura?
No, el que passa és que no sé si s'han... A veure, els meus fills tenien La Celestina, que és un clàssic, és una autèntica porqueria i és absolutament il·legible per un nen de 17 anys. Han tingut obres de teatre de Josep Maria de Segarra, jo ho he vist, o sigui, jo m'agafo una obra de teatre de Josep Maria de Segarra, quina era, El Cafè de la Marina, i jo llegeixo quatre pàgines i estic roncant. No té cap sentit, o sigui, jo no plantejo tota aquesta qüestió amb aquesta batalla que hi ha alguns que plantegen entorn a que si els clàssics, que si l'ensenyament de la filosofia, que si les humanitats, tota aquesta gent, a mi bàsicament jo no estic d'acord, o sigui, jo, per exemple, si la batalla és que s'ha d'ensenyar filosofia al batxillerat, jo, malgrat que vaig estudiar la carrera de filosofia, sóc el primer de dir que és una estupidesa. A qui collons li importa avui em dir el que deia Plató i el que deia Descartes i el que pensaven sobre les idees innates? A veure, la realitat avui ens l'explica la ciència. No n'hem de fer res del que diuen els filòsofs grecs sobre com era el món, ni del que deia Descartes, ni del que deia Kant. Això és una bajanada. Això és com si resulta que tu agafes i et dediques a, què sé jo, a explicar economia i el que estàs explicant és, no sé, com a l'edat de pedra canviaven un pollastre per dos coloms. No, vull dir, a veure, l'economia és una altra cosa, ha progressat molt, el coneixement del món ha progressat molt, la filosofia no ens diu res sobre el món, és una cosa totalment passada de moda. Llavors, que hi hagi gent avui en dia que es queixi perquè s'elimini l'ensenyament de la filosofia i el batxillerat, és un error total, però a mi és claríssim. A mi el que em sembla absolutament escandalós, per dir un cas, és que els meus fills surtin i acabin el batxillerat i hagin fotut un rotllo sobre les idees innates de Plató i el mite de la caverna i, en canvi, no sàpiguin què són els pressupostos de la Generalitat, ni sàpiguin què és el deute públic, ni sàpiguin què significa un 3% de tipus d'interès, ni sàpiguin què és una nòmina, ni sàpiguin què és un autònom. Per a mi això és una cosa escandalosa, perquè això és una cosa que té relació amb el món real, que no sàpiguin com funciona el treball, el mercat de treball. Jo penso, per exemple, que és una cosa absolutament clamorosa i així escoltaria moltes menys estupideses de les que escoltem per la ràdio, per televisió, és que s'ha de saber economia. És que si no saps economia avui en dia estàs absolutament mort. Si la gent sapigués alguna cosa d'economia, potser no sentiríem tantes bestieses quan sentim parlar d'economia. Però clar, com que ningú els ensenya economia, en canvi els expliquem Plató i Descartes, doncs llavors la gent els sembla que, bueno, que amb l'economia també és el món de les idees i qualsevol bajanada que diguis que la pots dir, no? Jo no vaig a reivindicar els clàssics en aquest sentit. Jo simplement, amb literatura juvenil, els clàssics no tenen per què ser millors o pitjors. Jo simplement el que dic és que s'ha d'anar, la literatura juvenil ha de ser literatura i ha de servir per entretindre. No ha de servir per agafar i transmetre determinades idees, perquè si la literatura tu l'agafes com un mitjà X, per transmetre la idea X, llavors la literatura te l'has carregat. La literatura ha de tindre un pes per ella mateixa, és a dir, has d'explicar una història que tingui sentit i que interessi. I aquí potser, tornant al que, a la teva pregunta inicial, per què al Marroc? Doncs bé, doncs jo penso que una cosa bàsica que crec que interessa als joves, que interessava als joves quan jo tenia 16 anys i que continuo interessant als que són ara, és l'exotisme. És a dir, és la possibilitat de llegir una història que t'obre una finestra a un món que no coneixes, a un món que és totalment diferent al que vius cada dia i sigui un món que et pugui enlluernar i del que puguis aprendre. Llavors, des d'aquest punt de vista, per a mi és molt més interessant, crec jo, potser estic totalment equivocat, però a un noi de 16 anys, explicar-li una història que passa l'any 1941 a les muntanyes nevades del sud del Marroc, que no pas explicar-li una cosa que passa l'any passat en un institut que hi ha una nena anorèxica i una altra que li fan bullying. És la meva opinió, potser estic totalment equivocat, però jo tiro per aquest costat.
Per tant, fuges de l'indret geogràfic del lector i fuges també fins i tot del moment temporal del lector. És a dir, situes l'acció també en un passat que no és un referent directe del lector.
No, no ho és, però vaja, vull dir, tu parlem de la Segona Guerra Mundial, de l'any 41, evidentment els nens, els joves d'avui en dia, tu abans em dies, és que per amb ells la Segona Guerra Mundial és com l'edat mitjana, evidentment, però és que l'edat mitjana la tenen perfectament assumida, l'edat mitjana, tots veuen Joc de Trons a la tele, i el Joc de Trons és l'edat mitjana, transformada d'una altra manera. Llavors, hi ha una cosa bastant, bastant errònia, que és de pensar que els joves d'avui en dia no saben res perquè a l'institut no se'ls ensenya res, cosa que en gran part és veritat, diguéssim. Si tu mires el que els ensenyen a l'institut i la història que saben, si jo li pregunto als meus fills que saben de la Segona Guerra Mundial o a qualsevol altres, diran dues coses com a màxim. Però això d'aquí no importa, al cap i a la fi. Ells s'han fet un tip de veure pel·lícules i de sèries que expliquen coses de la Segona Guerra Mundial. Ells saben perfectament qui és Hitler, saben perfectament qui és la Creu Cremada. Si no ho saben, van a una manifestació d'espanyols a Barcelona i de seguida veuen el que és la Creu Cremada i que totes aquestes coses, no hi ha cap problema, no? Ells ho saben. Llavors, si ells ho saben, els hi pots explicar, els hi pots fer una novel·la sobre aquest tema, sense cap tipus de problema. Ells l'entendran i la captaran perfectament.
Per tant, has buscat uns referents exòtics i uns referents temporals diferents, però que siguin fàcilment captables.
Sí,
clar,
evidentment el que no he de fer és ficar-me en una cosa que no s'entengui res, vull dir, a més els referents estan molt clars i jo sempre és una cosa que em preocupo molt, vull dir, d'agafar i d'establir les coordenades molt clarament i que encara que no sàpiguis res, que sàpiguis on ets i sàpiguis de què va la història.
Em deies que el referent geogràfic, és a dir, el Topkal, parteix de que doncs, tu vas anar a fer un viatge fa un temps,
sí,
en aquest indret, i això et va donar també la idea de que era un bon indret per fer una novel·la.
Sí. Bé, fa dos anys vaig anar amb ma filla, fa dos anys o potser fa tres ja, tres anys, vaig anar amb ma filla a fer un viatge pel Marroc, vam anar una setmana. I llavors una de les coses que vam fer va ser pujar al Topkal. El Topkal és la muntanya més alta del Gran Atlas, del nord d'Àfrica, són més de 4.000 metres, i és una muntanya que la gent no ho sap, però l'hivern està nevada, de fet apareix molta neu a la novel·la. Nosaltres vam pujar el mes de setembre, i l'últim dia ens va ploure i tot, cosa que també és bastant. I a dalt del Topkal, malgrat que sigui el Marroc, feia un fred que pelava, i havies d'anar totalment abrigat perquè fotia moltíssim fred. És molt alt. Llavors, és una experiència que bueno, va durar dos dies, i és una experiència d'aquelles que no oblides mai, no? Vull dir, és una experiència molt bonica, i evidentment aquestes experiències queden. I llavors, en el moment en què després, al cap d'un temps, estàs plantejant d'escriure una novel·la juvenil, estàs plantejant arguments, possibilitats, fas una mica de brainstorming, i immediatament apareix el tema del... A mi m'apareix el Topkal. Per què? Perquè és una miqueta com el que el teatre, com que seria el decorat, no? Evidentment, una obra de teatre no és el decorat, però vaja, el decorat
ajuda molt.
Te pot ajudar a saber quins personatges poses a dintre, no? Llavors, a mi el decorat em va semblar fantàstic i vaig pensar, mira, puc agafar aquí un decorat, i llavors em va imaginar els personatges. Una de les coses que hi ha al Gran Atlas és que hi ha pintures rupestres, Em vaig plantejar de seguit fer alguna cosa vinculada amb pintures rupestres, i després a partir d'aquí vaig passar una altra cosa, que és que vaig llegir una novel·la d'un autor francès que es diu Pierre Benoit, que es diu L'Atlantide, que planteja que l'Atlàntida seria el massís del Hogar, que és al mig del Sàhara, i ho justifica d'una manera molt peculiar i molt estrambòtica, però ho justifica perquè com que l'Atlàntida ningú sap on és, tothom pot dir el que vulgui i ningú demostra el contrari, no? I llavors a mi em va vindre la idea de dir, si el Pierre Benoit diu que tot això d'aquí, que el Pierre Benoit, per cert, apareix al meu llibre com a personatge, si el Pierre Benoit diu que l'Atlàntida és al mig del massís del Hogar, doncs també podria dir que és al sota del Tubcal amb una gran caverna. Per què no, no? I llavors doncs, m'invento això i a partir d'aquí tota la resta es va enllaçant. Una de les coses que has llegit quan has parlat de la nota de premsa és el tema de l'Indiana Jones. Evidentment hi ha una connexió Indiana Jones molt clara, arqueologia, nazis, etc.
A més, els nazis permeten trobar el dolent fàcil.
Sí.
Dibuixar-lo bé, perquè sí. Ja tothom sap que si un senyor és de les SS, bo no serà.
No, bo no serà, no hi ha cap problema.
I això permet dibuixar més, perquè la diferència entre elaborar una novel·la juvenil o elaborar una novel·la per adults està en que en la novel·la juvenil s'han de traçar els personatges d'una manera més clara, més, diguem, la diferència entre el bo i el dolent ha de ser més evident?
No ho veig així, no ho veig, no necessàriament. Jo penso que el fet de que amb aquesta novel·la, La història secreta del Tubcal, la distinció entre el bo i el dolent sigui molt clara és més perquè és una novel·la d'aventures que perquè és una novel·la juvenil.
Val.
A les novel·les d'aventures, aquesta és una clau de gènere que necessites, és a dir, diguéssim, que necessites, tens acció. Han de passar moltes coses. I llavors, bàsicament, sempre el que és la narrativa. La narrativa és un senyor, aquest senyor se li presenta un problema i ha de resoldre el problema. La resolució del problema és la novel·la. I quan ha resolt el problema, arriba al final. Una novel·la no és una altra cosa que això. Llavors, amb una novel·la d'aventures, aquest problema es planteja amb un problema molt radical, molt físic, moltes vegades, i que requereix, per ser resolt, un munt d'acció. I llavors a la novel·la passen un munt de coses. Perquè passi tot això d'aquí, és molt útil que els dolents siguin molt dolents i que llavors el protagonista no estigui tota l'estona pensant si té raó ell o tenen els altres. Perquè si està tota l'estona pensant si té raó ell o tenen els altres, al final no acaba no fent res. Ha d'estar molt clar que ell té raó i, per tant, ha d'anar a sac a fer la història. Amb un altre tipus de novel·la, les fronteres poden estar molt més difuminades, evidentment, i si estan molt més difuminades, evidentment l'acció normalment també està molt més difuminada, és més complexa. Però jo crec que no té res a veure amb el fet de que sigui juvenil. Jo, per exemple, he acabat fa poc una altra novel·la juvenil en el qual és una història d'intriga molt subtil, amb un assassinat, amb que l'assassí no se'ls va i deia si es va o és dolent, i és juvenil. Per tant, jo penso que no, que aquest traç de personatges tan clar, jo penso que és més pel tema de novel·la d'aventures, més que per altra cosa.
I aquesta novel·la ha guanyat un premi. Sí. Com funciona? Vas presentar-la al premi perquè el coneixies? Com va tota la història del premi?
Bé, hi ha unes bases, hi ha una dotació,
t'interessa
la dotació, et presentes i surt el que surt.
I guanyes?
O guanyes o no guanyes.
O no guanyes. En aquest cas vas guanyar.
Sí, en aquest cas sí.
Va ser ben valorada.
Sí.
Per tant, introduir els ingredients que buscava el jurat o l'editorial per aquesta novel·la.
Sí, en aquest cas sí, però els elements que busca el jurat i l'editorial no són objectius, perquè varien, perquè aquesta novel·la va guanyar aquest premi, però abans havia perdut dos. Per tant, això no ho saps mai quan una novel·la guanyarà o quan no guanyarà, diguéssim. La literatura... per sort o per desgràcia no és cap ciència exacta. Llavors, una novel·la que a un editor li agrada, a un altre no se la vol ni mirar, i a una novel·la que a un editor no se la vol ni mirar, a l'altre li encanta, i això no ho saps mai. Llavors has d'anar provant, has d'anar trucant a portes i has d'anar veient el que passa. Vull dir, no existeix allò de dir ara he fet una novel·la i amb aquesta novel·la guanyaré aquest premi per collons perquè sóc el millor. Fals. Això depèn d'un munt de factors totalment a l'atzar, no?
Anava a dir un no té nas per dir, ostres, això, mira, aquest plat m'ha sortit ben cuinat.
jo tinc nas, i jo penso que els plats dels paies estan ben cuinats, però el meu nas no coincideix amb el dels editors, ni amb el dels jurats, no té per què coincidir. O sigui, és una cosa que és... El tema dels premis és una cosa tremendament subjectiva, perquè la literatura és una cosa tremendament subjectiva. I a més, s'hi barregen moltíssims factors. Mira, llavors, com a anècdota, hi ha una cosa que et farà riure molt.
A veure.
Que és que fa no gaire temps vaig estar a punt de guanyar un premi de novel·la, un premi de novel·la molt important. Finalment va guanyar un altre. Uh-huh. Estàvem empatats. Vull dir, estàvem pràcticament... Vull dir, segons el jurat, el nivell de les dues novel·les era molt, molt similar. I no es podia col·locar una damunt de l'altra. Saps per què va guanyar l'altre? Perquè la meva novel·la era massa comercial. Llavors, què passa? Tu fas una novel·la pensant que sigui comercial i que això t'ajudarà a guanyar un premi, i al final el criteri és exactament el contrari. Com que tu has fet una novel·la comercial, això t'impedeix guanyar el premi. Segur que no t'ho hauries imaginat mai.
No necessàriament.
Jo tampoc. Però això són coses...
El que convoca el premi és perquè vol vendre el llibre.
No, el que convoca el premi de vegades són institucions, ajuntament, que no es juguen els calés. Els que s'hi juguen els calés són els editors. No, evidentment, l'editor està bé superemprenyat amb la decisió del jurat.
D'acord.
Està bé cabrejadíssim, perquè diu, bueno, però aquests tios han tornat bojos, però quina mena de criteri és aquest? Però bé, són els criteris que hi ha. Els jurats són sobirans per tindre el criteri que vulguin. Llavors, jo poso això com a exemple extrem de que amb el tema dels jurats, amb el tema dels editors, és impossible saber per on te sortiran. Totalment. Jo ja he renunciat. Mira, ja tinc uns anys, però jo ja em dono per impossible.
Tens uns anys i tens un currículum de premis, sí, que en el fons t'avala, també, en certa mesura, per saber com funciona aquest món.
Ah, sí.
I tot i això, has renunciat.
No, clar, a veure, és que el currículum en el fons m'avala. A veure, si tu mires el meu currículum, te sortirà que he guanyat 15 o 20 premis. El que no et sortirà és tots els premis que he quedat finalista. Això no surt al currículum. Però són bastant més de 15 o 20, eh? Pues són 30 o 40. Llavors, a mi el que m'avala és el currículum dels premis que m'han donat, però també és el currículum dels premis que no m'han donat. Llavors, això d'aquí és una cosa que et fa que tinguis un coneixement més global de la situació, i una cosa que fa que siguis que quan no guanyes un premi no s'enfonsa el món, perquè no el guanyes ara, però potser el guanyaràs a la següent. I t'ho dic, aquest llibre, per exemple, ha guanyat un premi en Angular, que probablement és el més important de la literatura catalana juvenil.
Uh-huh.
Abans l'havia presentat amb dos premis i els dos havia perdut. Per què els altres els va perdre i aquest va guanyar? No m'ho preguntis, no en tinc ni idea.
Interessant. El món de l'editorial també a vegades és això, és un món obtús, que no hi ha regles exactes, no és un món matemàtic. A l'hora de saber o de poder presentar el llibre o l'obra en el moment adequat, que probablement serà ben rebut.
És que no ho saps, és que no ho saben ni ells. És a dir, la literatura no és cap cos, no és cap ciència exacta. És a dir, si existeix una ciència exacta de la literatura, això hi ha gent que diuen que ho té, que el best-seller has de barrejar...
No, és que hi ha autors, que cada any...
Abans penses la metàfora aquesta de la cuina, no? I fiques un pessiguet de no sé què, i fiques un no sé què, tal, i al final te surt un best-seller. Això és fals. Això és una mentida fastigosa i podrida i repugnant. Si això d'aquí existís...
És tota operació comercial.
Bueno, això d'aquí, a veure, si això d'aquí existís, tothom faria el mateix i tothom seria best-seller, però no existís, això és fals.
Home,
o sigui, a tu algú et pot dir...
Hi ha gent que escriu molt bé.
I què? Mira, et poso un cas.
A veure.
Et poso un cas. Això és una cosa que l'explicava l'Eduardo Mendoza al pròleg. Això d'aquí és un llibre que es va llegir amb el fill, que li van encarregar, aquell que diu Sin Noticias de GURB. Uh-huh. Bueno, Sin Noticias de GURB és un llibre que l'Eduardo Mendoza el va escriure per fascicles, per publicar un estiu en un diari que no li va donar ni la més lleu importància i que li va semblar que era una collonada per passar l'estona. Bueno, Sin Noticias de GURB és el llibre que ha tingut més èxit de llarg, de la carrera de Eduardo Mendoza, de llarg, el més traduït i el que ha tingut més bones crítiques. Per què? Ell va treballar molt més altres llibres, en canvi aquest no. Per què aquest té tant èxit i els altres no? Bueno, ningú ho sap. L'altre dia li explicava a ma filla, ma filla que toca el piano, no? Ara està començant a tocar l'Entertainer de Scott Joplin. Suposo que la coneix, coneixes, no? L'Entertainer, aquella música famosa que el piano, pam param pam param pam pam, música de jazz clàssica, no? Bueno, l'Scott Joplin amb aquella la música que ell feia per piano li donava gaire importància. Scott Joplin era un tio que era un negre de Nova Orleans que tocava música per pianola, composava música per pianola i la venia per les pianoles per guanyar-se la vida. I llavors les pianoles de Nova Orleans tenien la música per pianola de l'Scott Joplin. Però per amb ell allò no tenia cap valor. Allò és una cosa que només era alimentícia. Feia música de pianola per guanyar-se la vida. I mentrestant, ell tenia la gran il·lusió de ser un gran compositor clàssic. Va composar sinfonies i quartets i òperes i tal i qual. I ell estava absolutament convençut de que les seves òperes eren espectacularment bones. I que la música de pianola, que era una merda total, ha passat un segle. Algú se'n recorda de les òperes de l'Scott Joplin? No. Tu li poses qualsevol peça, qualsevol rack per piano de l'Scott Joplin, i nens de 10 anys t'ho reconeixen i saben que és l'Scott Joplin. Què vol dir això? Que no saps mai què és el que tindrà èxit, què és el que tindrà valor, que funcionarà. És impossible, sàpigueu. I qui digui que ho sap, mentix. Et poso encara un altre exemple, si vols. Algú et dirà, oh, és que el Dan Brown va trobar la recepta amb el rotllo aquell del Codi da Vinci. Perquè tal, va posar tal d'això, i al final... I jo et diré, fals, perquè les altres novel·les de l'Scott Joplin utilitzen exactament la mateixa recepta, del Dan Brown, utilitza exactament la mateixa recepta i totes han sigut un fracàs. Per què? Doncs no en tinc cap idea.
Passava pel lloc adequat en el moment que tocava.
No ho sé. No ho sé, pel motiu que sigui, però vull dir, els motius, vull dir, no és... Tot això d'aquí no és una cosa que es pugui planificar. No es pot planificar. És una cosa que surt o no surt. Evidentment, amb promoció, amb màrqueting, totes aquestes coses poden ajudar.
O sigui, quan et poses davant d'un Sant Jordi, que és el moment més arquetípic, més clàssic, que aleshores surten sempre els mateixos, o com a mínim, a part de que sempre hi ha alguna floreta de tant en tant que va sortint, però fora d'això hi ha sempre els mateixos, clar, arriba un punt que dius, bueno, o són molt bons o ens els estan venent, i probablement serà la segona.
No ho sé, però vaja, a veure, els editors... A veure, hi ha una cosa que està clara. Un editor no en té ni idea de com vendre un llibre. No ho sap. Són perfectes, estan totalment venuts. Vull dir, no saben si funcionarà, si no funcionarà, si anirà bé, si no anirà. Llavors, com que ells no saben si es vendrà o no, i no saben com feu, la cosa més senzilla és dir, bueno, no saber per no saber, no fotem un, agafem i publiquem un mediàtic. I és la història. Un tio que ha sortit a TV3, no sé... alguna cosa farem. I així és com funciona, això. La veritat és que és una cosa que funciona molt així. Jo no sé si els hi funciona bé o no. Jo per exemple, sé que el Víctor Amel, aquell de La Vanguardia, que va guanyar el Premi Ramon Llull fa dos anys amb una novel·la absolutament abominable, és una cosa curiosa, perquè la va vendre molt. I la novel·la de Tom, que me l'ha dit, diu que és absolutament abominable, que és que ni tan sols té coherència sintàctica. Com és això? Doncs no ho sé, és que jo què sé, m'entens? Vull dir, no m'ho preguntis, vull dir, si jo sapigués, si jo tingués la fórmula, això és el mateix? És el mateix quan a un economista li pregunten per la borsa. Quan al Sala i Martín li pregunten per la borsa, li diuen, i pujarà, baixarà. Al Sala i Martín el que contesta és dir, escolta, si jo sapigués si baixarà o no baixarà, primer, no t'ho diria a tu, i segona, ja no estaria donant classes a la universitat, sinó que seria multimilionari. Doncs jo et dic el mateix. Tu em preguntes com se fa un best-seller, primera, si ho sapigués no t'ho diria, i no ho diria per ràdio. I en segon lloc, si ho sapigués no estaria aquí, seria multimilionari perquè tindria l'editorial més important del món i m'hauria forrat, no? Per tant, no m'ho preguntis perquè no ho sé, no?
I malgrat tot, des de fa 3 o 4 anys et dediques exclusivament a escriure.
Sí. Sí, bueno. És una cosa que és dedicar-hi temps i anar presentant a premis, ja està. I allò és poc o molt, diguéssim, tens un percentatge d'encerts. Jo em presento a molts premis, escric molts llibres, jo enguany he guanyat 4 premis. L'any passat em vaig guanyar 3, i llavors doncs, cada any jo tinc una fita, un objectiu de guanyar X euros a l'any en premis i en drets. I jo més o menys des de 4 anys ja arribo amb això. per a mi ja va bé, cap problema.
És a dir, que
milionari, però sobrevisco.
Compres números i sempre hi ha algun que toca.
Sempre hi ha algun que toca.
Òbviament, perquè probablement hi ha un grau de qualitat que és el que demanen, perquè clar, evidentment no, tampoc tens una xurreria.
Jo sempre arribo al final. Ara, un cop arribes al final, un cop arribes entre els dos, tres o quatre últims, jo això ho hi arribo sempre, això ho sé. Si estàs entre dos, aquests dos, tres, quatre últims, el que tienes el teu o no, això és un altre problema. Però vaja, si sóc entre els dos, tres o quatre últims, sempre tinc números de què m'acabi tocant.
Això vol dir escriure molt? Vol dir estar molt a sobre? Vol dir haver de tenir moltes idees? Vol dir haver de secar-se les neurones?
Bé, vol dir dedicar-t'hi. Tenir mètode, dedicar-t'hi, dedicar-hi temps. I més o menys anar ràpid. Jo escric molt ràpid, jo tinc... produeixo molt i no tinc cap problema. Jo vaig fent.
Metodologia.
Metodologia. No sé, hi poso a les 8 del matí i plego a les 6 de la tarda.
No, per això et dic, necessites metodologia.
Sí.
I és una feina,
sí,
evidentment.
És una feina com una altra.
Com una altra. Perquè de quin volum estem parlant?
De què?
Anual, de producció.
Home, jo produeixo molt més del que publico. Uh-huh. Jo en aquest moment, si vas a l'ordinador de casa meva, tinc encara inèdites, 4 o 5 novel·les per adults, 3 o 4 juvenils, 5 o 6 infantils, una obra de teatre i unes quantes coses més.
I per què són inèdites?
Doncs perquè de moment no he guanyat cap premi. I ja està. I llavors, com que si és sense premi l'editorial, el que m'oferirà seran 2.000 euros, jo per 2.000 euros no la dono. Ja he tingut ofertes, jo ho hauria pogut publicar bastant més del que he publicat. Vull dir, jo, de les novel·les que tinc per adults, de totes he tingut ofertes, però les ofertes sempre eren de 2.000 euros, de 3.000. I jo dic, per què te l'he donat per 3.000 euros si puc guanyar un premi de 30.000? Doncs no te la dono, ja està. No sé si guanyaràs el premi de 30.000, però com a mínim ho intento.
Per tant, l'aposta és aquesta, és a dir, la novel·la està sempre a l'ordinador i no surt fins que no li donen el premi.
Exacte.
Perquè treballar per una editorial, és a dir, allò, buscar que sempre treballar amb els mateixos, t'ho has plantejat?
Sí, ja ho he fet, però és que els ingressos són ridículs.
D'acord.
És a dir, hi va haver un moment que hi havia bastanta inflació, llavors et podien arribar a pagar quantitats més o menys dignes per una novel·la. Però és que en aquest moment, després de la crisi, per una novel·la es poden pagar lo normal, és que et paguin 1.500, 1.200 euros, 1.500, 2.000 euros per un avançament, per una novel·la. Et poden arribar a pagar 3.000, com una cosa extraordinària, a mi m'han arribat a oferir 4.000. Però, per exemple, una cosa que està passant aquests últims anys al món editorial, que abans no havia passat mai, és que es contracten novel·les sense pagar avançament. És una cosa que no havia passat mai. Normalment, tu quan vas a un editorial, tu contractes una novel·la, l'autor, l'editor, en el moment que et compra la novel·la per publicar-la, et paga un avançament a compte de drets. Aquest avançament pot ser més o menys elevat segons les teues possibilitats o perspectives de vendre llibres, no? Però sempre hi ha hagut avançament, és a dir, hi havia una cosa que mai ningú s'havia plantejat abans de l'any 2008, d'anar i publicar, que un autor porti una novel·la a un editorial, l'editorial la publiqui i l'autor encara no hagi cobrat. Això no s'havia plantejat mai. Ara s'està fent. Ara hi ha autors que porten la seva novel·la a l'editorial. L'editorial diu, vale, molt bé, signem contracte. D'aquí un any i mig, quan tinguem la liquidació de vendes, cobrarà segons els teus drets. Però d'entrada jo no et dono ni un duro. Això està passant ara. Per què? Bueno, perquè hi ha molta crisi. La situació és complicada.
I això fa que molta gent també hagi deixat d'escriure.
No, el que fa és que hi ha molta més gent que es presenta als premis. Això és una cosa que ja tinc comprovada. És a dir, hi ha premis que jo ja fa molts anys que em presento a premis. I abans, normalment, un premi normal en literatura catalana es podien presentar 15, 20, 25 o a molt 30 obres. Ara hi ha premis de novel·la en literatura catalana que se'n presenten 100. Ha pujat moltíssim. I ha pujat moltíssim. Per què? Perquè els avançaments han baixat, han caigut en picat. Llavors, com que els avançaments han caigut en picat, la gent diu, well, se'm presento a premis, a veure què passa.
N'hi ha tants de premis?
N'hi ha molts, però també estan en crisi, n'estan desapareixent. O sigui, pel que és la literatura catalana, n'hi ha molts, diguéssim. Comparativament, si tu mires els nostres veïns de Ponent, els nostres veïns de Ponent no tenen la densitat de premis que tenim nosaltres. I llavors n'hi ha molts, diguéssim, hi ha molta inflació. sigui com sigui, també s'estan baixant, diguéssim. Estan desapareixent premis i després hi ha premis que no estan desapareixent però estan baixant dotacions. I això és la crisi també. I tota la bombolla aquesta dels premis també s'està desinflant.
Els premis o les editorials o el món editorial continua en crisi malgrat que diuen que ja hem sortit de la crisi, per tant.
Sí, clar, és que això, bueno, per això que diuen que hem sortit de la crisi és fals. Això és
correcte.
Però la primera cosa és que és fals que hem sortit de la crisi. Això és una mentida com una catedral.
En el món de les lletres no s'ha notat, això.
En el món de les lletres el que hi ha és que hi va haver una gran, la gran crisi a partir del 2008, que es va superposar a la crisi de l'ebook i del pirateig. Llavors, aquí es van superposar dues crisis. Llavors, en qüestió de 2 o 3 anys, hi va haver una crisi molt bèstia, o 4, i les vendes van caure a la meitat, pràcticament. Que això és una cosa molt salvatge per a un sector, que les vendes et caiguin a la meitat. Llavors, després d'això, hi ha hagut dos fenòmens, que és, per una banda, la situació econòmica ha millorat una mica, en general, i llavors això ha permès una certa recuperació, i la segona part ha sigut, que és, també és important, perquè també influeix positivament, és, diguéssim, l'enfonsament de l'ebook. Diguéssim, en el moment de l'aparició de l'ebook semblava que l'ebook s'ho anava a menjar tot i que el paper desapareixeria o que el paper quedaria molt tocat. I llavors això ha demostrat, com tantes altres coses, com els patinets o com qualsevol altra moda absurda d'aquestes, ha demostrat ser una moda. I si jo m'hi fixo, si vaig amb tren, jo fa 2, 3, 4, 5 anys jo veia gent amb e-books. Ara no hi ha ningú amb e-book pel tren. Què ha passat? En el primer moment la gent li va enlluernar molt el tema de l'e-book. Això d'aquí va provocar l'aparició de moltes webs pirates i, per tant, una baixada radical en la venda de llibres. Però què passa? Que la gent se n'ha cansat. Al final, pel preu que té un llibre, la gent li fa gràcia tenir el paper i tindre el llibre al prestatge, perquè queda bonic i perquè el pots ensenyar a les visites. Mira quins llibres m'he llegit més macos, no sé què. I perquè pots regalar i per un seguit de coses. Llavors, què ha passat? Diguéssim, això ja es va començar a notar fa 2 o 3 anys als Estats Units. La venda d'e-books va caure en picat i l'e-book va començar a entrar en crisi i això ara ja ens ha arribat a nosaltres. Hi ha molt menys e-books i ara, així com per exemple, com una dada fa 2, 3, 4 anys, pràcticament totes les novetats editorials es publicaven en paper i en e-book, ara ja només les importants es surten en e-book. La major part dels llibres que es publiquen no surten en versió e-book. Per què? Perquè no es venen. I, d'altra banda, les webs pirates també les han anat tancant i han anat desapareixent. Això d'aquí és una cosa que ha influït favorablement en el mercat. S'ha recuperat, no molt, però s'ha recuperat una mica. Però no d'una manera exagerada, però estem, diguéssim, estem menys malament ara al mercat editorial. Està menys malament ara que fa 3 o 4 anys, per exemple. Ha millorat una mica.
Per tant, això és, en el fons, després d'aquest paisatge que ens ha dibuixat en Francesc, això probablement és la bona notícia.
Sí, clar, perquè no és bo per ningú que el sector editorial s'enfonsi, no? Llavors jo penso que sí, s'està recuperant, però bueno, insisteixo que es recupera a poc a poc. De moment, d'arribar als nivells d'abans de la crisi es trigarà bastant temps si és que es recupera. Perquè també l'altre fenomen que hi ha és que digues, jo tinc la percepció bastant de que la gent llegeix molt poc, cada vegada menys. Abans, fa 10 anys al tren jo veia gent que llegia diaris gratuïts i que llegien llibres. Fa 5 o 6 anys veia bastanta gent que llegia books i ara només veig gent que llegeix al mòbil. No veig res més, i que es mire els tuits, totes aquestes tonteries. Però vaja, ja ho veurem. Suposo que també arribarà un punt que la gent també s'encansarà de llegir tuits, no? Vull dir, perquè també és una cosa que és tan absurda que tampoc no va enlloc, no? Uh-huh. Un dia o altre suposo que s'acabarà.
I llavors tornarem al paper?
El paper, sí, jo penso que el paper...
Mira que en Gutenberg ho deia, eh? No, bueno, ho deia, no sé què deia en Gutenberg,
el paper,
però...
El paper se l'ha condemnat moltes vegades, però jo crec que el paper... Amb el cas dels diaris no ho sé, no ho tinc tan clar... Però en el cas del llibre, després de l'experiència de l'e-book i després del fracàs de l'e-book, jo penso que és una cosa bastant clara en aquest moment que el llibre continuarà. El diari de paper no ho tinc tan clar, però el llibre segur.
Tornant a la metodologia que comentàvem abans, amb el francès, tu escrius per adolescents i escrius per grans.
I per nens.
Anava a dir, un, com es canvia el xip per saber en quin moment ha d'escriure per un i pels altres? I durant aquesta jornada laboral que fa, que clar, que són moltes hores escrivint, escriu simultàniament em refereixo una estoneta per uns...
No, això no té cap sentit.
No. És a dir que...
El xip l'has de canviar, el xip es canvia, el que no pots fer és canviar tres vegades al dia.
Això és el que estava preguntant.
No, vull dir, jo començo a escriure una obra i començo a escriure i l'acabo, llavors quan jo em connecto el xip d'escriure una novel·la juvenil, faig el xip de la novel·la juvenil i llavors si m'estic tres setmanes un mes escrivint l'estic, tres setmanes un mes escrivint una novel·la juvenil, quan l'acabo llavors em començo un altre canvi de xip, però no l'he d'anar canviant el xip cada 10 minuts. Això d'aquí, ja sé que quan ets al periodisme com tu has de canviar el xip 14 vegades al dia, però és un llenguatge diferent. Si estàs escrivint novel·la no ho pots fer perquè tens una peça llarga i la peça llarga ha de tenir continuïtat i ha de tenir coherència.
Per tant, en el fons el xip doncs, és la manera de vestir el que vols explicar, perquè moltes vegades probablement el que s'explica amb els grans i els que s'expliquen en els adolescents moltes vegades tenen anava a dir molts vasos comunicants.
A veure, és que no hi ha cap diferència substancial. Vull dir, no, una novel·la que infantil bona li agrada a tothom. Jo em llegeixo El petit Nicolás i no em cau de les mans. M'agrada, em divertix. I em llegeixo els còmics de l'Aquiles Taló i m'agrada. Vull dir, no. El tema al final no és l'edat per la que estàs escrivint. Això és una cosa que té a veure molt amb una certa necessitat de compartimentació de cara a processos comercials i a processos de distribució, però substancialment, a veure, aquesta novel·la, La ciutat secreta del Tubcal, és una novel·la que pots llegir una persona gran perfectament. Jo fa un any vaig escriure una novel·la que jo la vaig pensar per adults i que quan la vaig acabar li vaig preguntar a la meva gent què li semblava, si podria servir també per juvenil. I la gent se la va llegir i va dir sí, la podria ser perfectament. És una novel·la que, jo per a mi, per exemple, és un exemple molt clar d'una novel·la que no hi ha frontera. Podria ser juvenil i podria ser juvenil. Per què? Perquè resulta que el protagonista és un noi de 14 anys. Però vaja, un noi de 14 anys, hi ha novel·les de nois de 14 anys que se llegeixen persones de 60, perquè el Tom ha sigut un nen de 14 anys. Per tant, te pots identificar i pots entendre el personatge i pots interessar el que viu.
Probablement és més fàcil o més proper per un adolescent llegir una novel·la on els protagonistes siguin adolescents. Els és més fàcil posar-se en la
pell. Sí, això sí, però fins a cert punt. Jo penso que això també és una cosa que forma part una mica d'unes convencions de gènere que s'han anat imposant a poc, però que per a mi tenen molt poc sentit. És a dir, si jo em llegia novel·les del Karl May o del Juli Verne quan tenia 16 anys, els protagonistes no tenien 16 anys, tenien 17. Potser eren adults, i això d'aquí no impedia que m'agradés. Això d'aquí és que no té... jo crec que hi ha tot un seguit de tòpics o de criteris que s'han anat imposant com a fets amb el temps, però que tenen molt poca solidesa. Jo algun dia ho faré, algun dia agafaré i escriuré una novel·la juvenil que els protagonistes són dos iaios de 80 anys. A veure, per què no? Per què no? Quin motiu hi ha perquè no ho puguis fer? Per mi és una cosa que és perfectament coherent. El que passa és que suposo que d'entrada els editors et mirarien malament, però jo penso que pot funcionar exactament igual. Els nens, els joves, jo sempre ho dic, a veure, els joves o els nens són joves o són nens però no són idiotes. Ells ja saben com és el món que les volta i saben valorar-lo i saben el que és. Un noi de 14 anys té 14 anys però veu el seu padrí que en té 70 i veu com és i veu com està i veu que ells no donen compte de tot això. Per tant, tu pots explicar una història sobre un padrí de 70 i el nen de 14 anys també l'entendrà.
Doncs, com si sap llegir i sobretot si sap entendre la lectura, és a dir, si té comprensió lectora, que això és una altra història, no entrarem perquè no tenim temps, però aquesta seria l'altra història. La ciutat secreta del Tubcal, 27è Premi de Literatura Juvenil Gran Angular. L'ha guanyat en Francesc Puigpelat i ens l'ha vingut a presentar. Francesc, moltes gràcies per aquesta estoneta.
Gràcies a vosaltres.
I, doncs això, molta sort en els Premis del Futur. Esperem portar-te sovint. I a tots vostès, són les 12, ho deixem aquí. Que passin molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.